Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu convertirem una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. En els darrers 5 estius hem viatjat amb propostes de gairebé 30 organitzacions no lucratives diferents. Propostes totes elles que reben denominacions diferents, com brigades, camps de treball, estades solidàries, però que tenen un gran denominador comú: entendre el viatge com una eina de transformació social. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els 5 sentits ben desperts, que et convidem a emprendre el vol en el Món Obert d'estiu. En el caminar hem conegut cooperatives de treball a l'Índia, moviments socials com el Moviment Sense Terra del Brasil, comunitats rurals al Senegal, illes sostenibles com l'illa de Samsø a Dinamarca, i com que ens queda molt encara per aprendre i passió per a fer-ho, continuarem la caminada en el 96.3 de l'FM per apropar-nos a la realitat del món a través d'una mirada estrictament humana. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmon.org. Reserva't una hora a la setmana dels mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra de la mà de les organitzacions no lucratives que proposen i de les famílies indígenes, de les comunitats camperoles i els moviments socials que acullen. Les properes cites canvien d'horaris. El dimecres a les 11 de la nit comptem amb tu per emprendre el vol al Món Obert d'estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene Desumvila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Sergi Vidal, el control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet, a www.radiol-h.cat i per la TDT. I fem la quarta parada d'aquest estiu al continent africà. Parem a un país amb una superfície equivalent a la d'Alemanya, que limita al sud amb l'oceà Atlàntic, a l'oest amb Libèria i Guinea, al nord amb Mali i Burkina Faso i a l'est amb Ghana. Avui, 24 de juliol, coneixerem la Costa d'Ivori de la mà de l'ONG Vols Voluntariat Solidari, una ONG per a la solidaritat i la cooperació amb els infants i joves dels països del sud. En Carlos Arenas, com a secretari tècnic, presentarà l'organització Vols, i després la Marta Queralto, amb ella viatjarem a Costa d'Ivori, on coneixerem un projecte que pretén afavorir la promoció de la dona, i acabarem el programa amb un viatge literari amb un conte narrat per Irene Desumvila. Bon dia, Carlos i Marta. Què tal? Com estem?
Bon dia.
Sigueu benvinguts als estudis de Ràdio L'Hospitalet.
Moltes gràcies.
Ara presentarem l'ONG Vols i les seves propostes, però per iniciar el diàleg, primer ho fem amb la Marta. Com presentaries una mica aquesta experiència que tu has realitzat a Costa d'Ivori?
És una experiència que no et deixa indiferent i que et canvia la vida.
Imagina't, doncs l'haurem d'escoltar, no? Aquesta experiència que et canvia la vida. Abans d'emprendre el vol cap a la Costa d'Ivori, saludem a Natàlia Rivero, una companya que ja vam tenir el compte de saludar la setmana passada, i les altres, que porta la producció i les radiografies dels països. Bon dia, Natàlia, com
bon
estàs?
Bon dia, Damià. Molt bé.
Presentem aquesta radiografia, que anem al continent africà i ens quedem a Costa d'Ivori.
Som-hi.
Som-hi. Estat.
República de Costa d'Ivori.
President actual.
El president de la República és Laurent Gbagbo i el primer ministre és Guillaume Soro.
Capital.
La capital oficial és Yamoussoukro, des del 1983, amb 290.000 habitants. Ara bé, l'Abidjan és la capital econòmica i seu de totes les delegacions diplomàtiques. Aquesta ciutat compta amb 2.870.000 habitants.
Llengua oficial.
Hi ha 76 llengües pròpies i l'idioma oficial és el francès.
Situació geogràfica.
La República de Costa d'Ivori es troba situada a l'Àfrica Occidental. Aquest país limita al sud amb el Golf de Guinea, a l'oest amb Libèria i Guinea Conakry, al nord amb Mali i Burkina Faso i a l'est amb Ghana.
Superfície.
Costa d'Ivori ocupa una àrea de 322.460 quilòmetres quadrats, equivalent a la superfície d'Alemanya.
Clima.
Es distingeixen dues zones climàtiques ben delimitades, la zona nord, que és la més seca, i la zona sud, on hi predomina el clima tropical, amb temperatures poc variables durant tot l'any i amb una estació de pluja, sobretot del mes d'abril fins al juliol.
Població.
18 milions d'habitants.
Religió.
Hi conviuen tres grups religiosos majoritaris: musulmans, cristians i animistes.
Economia.
La moneda és el franc de l'Àfrica Occidental. Costa d'Ivori compta amb una economia de mercat que depèn en gran mesura del sector agrari. Aquest país africà és un dels majors productors mundials de cafè, de cacau, de l'oli de palma i de fustes tropicals.
ONG Vols, Voluntariat Solidari, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà conèixer Costa d'Ivori. Parlem amb Carlos Arena, secretari tècnic de l'ONG Vols, Voluntariat Solidari, a qui ja demanem que ens expliqui l'origen i els objectius principals que té l'entitat.
Hola, bon dia. El principal objectiu de la nostra organització és buscar l'emancipació, la sensibilització, principalment dels joves, sobre la situació dels països empobrits. Creiem que la cooperació és una cosa que sorgeix dels pobles i nacions empobrits, però nosaltres el que hem de fer és la pressió pública, la pressió política de les persones de la societat dels països enriquits, i la millor manera és mitjançant una experiència de voluntariat. I així és com nosaltres volem que buscar el canvi, no?, de la visió que hi ha a la nostra societat sobre els països empobrits. L'origen de la nostra organització ve d'un grup de joves que va fer unes experiències com les que ara nosaltres estem oferint, i van decidir organitzar-se i van crear la llavor del que ara és Vols.
On es van fer aquestes estades
fundadores? A l'Àfrica francòfona.
Quin país en concret?
A Costa d'Ivori.
Ah, sí?
Sí.
Mira, quin país? Justament el país que visitem avui. Mira, quina casualitat. Parlem una mica del voluntariat, ho farem posteriorment, aquesta promoció del voluntariat que feu, però destaquem els àmbits de treball que té aquesta ONG Vols.
Sí, a més del voluntariat, nosaltres tenim l'àmbit dels projectes de desenvolupament, sí, i de l'educació pel desenvolupament o educació emancipatòria. Els projectes, nosaltres, una vegada junt amb la contrapart, no?, amb les persones que estan treballant allà, identifiquem les seves necessitats, doncs fem recolzament econòmic perquè puguin portar a terme la seva missió i els seus projectes. Respecte a l'educació pel desenvolupament, creiem que la millor manera perquè les coses canviïn és buscant un canvi a les consciències que hi ha a la nostra societat. principalment en els infants, no? Si treballem aquesta visió des de petits, doncs aquestes persones el dia de demà podran fer apologize, no? Fer pressió per fer el canvi.
Un canvi al nord perquè sigui un canvi al món.
Exacte.
No? D'alguna forma.
El canvi passa pel sud, però sense el nord no podem mai lleure el canvi. Exacte.
Hem parlat una mica d'aquesta línia general en la qual desenvolupeu aquests projectes de cooperació, educació pel desenvolupament. Parlem de voluntariat, una mica, si et sembla.
Molt
bé. Les diverses opcions que teniu,
sí.
De voluntariat des d'aquí i des del sud.
Nosaltres tenim principalment tres línies de voluntariat. La primera li diem nosaltres experiència jove. Aquesta experiència jove sorgeix de dues persones que estaven treballant a les plataformes socials d'aquí i van voler comprendre la realitat del Marroc en primera persona. A partir d'aquesta experiència, nosaltres el que busquem és a joves d'entre 18 a 21 anys que puguin fer un camp de treball al Marroc perquè així es sensibilitzin sobre la realitat.
Sí.
A partir d'una experiència de grup. Això és una de les nostres activitats. L'altra activitat que nosaltres oferim és el voluntariat de curta durada. Aquesta experiència està dirigida a joves,
sí.
O no tan joves, que vulguin fer aquesta experiència.
Quines són les edats? Per quan les tinc no
tan a partir
joves?
De 21 anys. A partir de 21 anys, fins a edat il·limitada, sempre que hi hagin els requisits que la nostra organització demana, que és un any de voluntariat. Pensem que la transformació social comença per la transformació local individual, no? El voluntariat internacional ha de ser un pas més. Tu has d'estar treballant en qualsevol plataforma associativa, no cal que sigui el món de l'educació, pot ser el món sanitari, els hospitals, les administracions, i una vegada allà decideixes donar el pas, no? La curta durada, el que nosaltres volem fer és una experiència d'un o dos mesos a un dels nostres projectes perquè estiguis integrant-te en el funcionament del dia a dia de la contrapart, així doncs et sensibilitzis i quan una vegada vinguis aquí el que nosaltres busquem és que aquesta persona s'incorpori tant a la nostra organització com qualsevol altra per lluitar per la igualtat entre els països enriquits i els països empobrits.
Després parlarem amb la Marta i parlarem d'aquest voluntariat del sud de curta durada, precisament.
Sí.
És així, oi?
Exacte.
Per enfocar-ho a nivell teòric, que és el que parlarem després a nivell més vivencial amb la Marta. Tenim voluntariat durant tot l'any, també, de llarga durada.
Sí, nosaltres, a les persones que ja han fet una experiència curta durada i que volen fer una experiència de continuïtat, doncs els oferim la possibilitat de que facin l'experiència de llarga durada, que és un, o si la persona vol més anys, d'estar integrades en el funcionament de la contrapart.
I si algú no vol marxar molt lluny i vol estar ni un ni molts anys treballant fora, també pot fer un voluntariat des d'aquí.
Exacte. La nostra organització és de voluntaris per voluntaris i la nostra missió principal és la sensibilització de la societat d'aquí. Aleshores, el voluntariat a vols tenim 5 camps de treball, 5, com li podríem dir, comissions de treball que es dediquen doncs, a diferents àmbits. Tenim la comissió de voluntariat, que treballa en la formació dels futurs voluntaris, aquells que faran l'experiència de curta durada o l'experiència jove. Després tenim la comissió de projectes, que s'encarrega de formular projectes per presentar-los a les administracions públiques o finançadors privats i així poder donar recolzament. Després tenim la comissió d'educació pel desenvolupament, que treballen en fer tot tipus de materials, principalment per a escoles i centres juvenils, perquè així puguin sensibilitzar els joves. I finalment tenim dues petites comissions, que una és la comissió de comunicació, que s'encarrega de doncs, la relació amb els medis, la comunicació interna, i finalment tenim la comissió d'economia, que és la que lleva els comptes, la que porta els comptes generals de l'ONG, etc.
Que des del voluntariat local, que ofereix vols, una organització que té una pàgina web i on trobareu tota aquesta informació que està comentant el seu secretari tècnic, el Carlos Arenas. La pàgina web és www.ongvols.org. Perquè els oients de Ràdio Hospitalet del Món Obert d'Estiu, l'únic programa dedicat al turisme responsable de les organitzacions lucratives, tinguin clars quins són els països que proposeu per fer voluntariats, esmenteu.
Sí, això, els països els escollim en funció dels perfils de voluntariat, però actualment estem fent experiències de voluntariat a Costa d'Ivori, al Togo, a Perú, a República Dominicana i al Marroc. Perquè normalment al Marroc es fa l'experiència jove, encara que hem fet anys enrere altres experiències de curta durada.
Molt bé, doncs d'aquesta forma queda una mica retratada, visualitzada, el que és l'ONG Vols, una ONG que el que pretén és transformar aquest món a través de l'educació pel desenvolupament, a través de la cooperació i a través del voluntariat. Hem parlat amb el Carlos Arenas, a qui podeu trobar segurament a la delegació, a la seu social d'aquí de Barcelona.
Exacte.
No? Però també sabem que teniu moltes delegacions per Badalona, Ciutat de Menorca, Huesca, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa...
Exacte, les delegacions són un punt molt important de la nostra organització i és un dels llocs on, una vegada les persones han fet la seva experiència, els donem la continuïtat. Les delegacions fan esdeveniments per recaptar fons per als nostres projectes alhora que fan la sensibilització de la població. Uh-huh. Sempre busquem un canvi local, per això les delegacions s'encarreguen d'aquesta sensibilització més del dia a dia.
Si jo soc un oient de Ràdio Hospitalet i dic, hosti, jo tinc ganes d'apuntar-me a això, com, quan ho he de fer? En quin moment de l'any m'he d'apuntar?
Sí, nosaltres creiem que és molt important que, perquè el voluntariat pugui fer aquesta funció transformadora, hi hagi una formació prèvia i una formació després. A més, nosaltres creiem que el voluntariat s'ha de fer de l'acompanyament, busquem que el voluntari tingui una cosa que nosaltres li diem al tutor, que és una persona que acompanya en tot el procés el voluntari per resoldre els seus dubtes, les seves inquietuds i una vegada ha fet la seva experiència, l'acompanya en el després. Una bona manera de contactar amb la nostra organització és a principis d'octubre o de novembre, que fem les preinscripcions, que li diem, fent xerrades informatives i enviant un e-mail o assistint a les xerrades informatives.
Molt bé. O sigui, queda res. D'aquí un parell de mesos, tres mesos...
Ja comencem amb el procés de voluntariat 2011.
I aquest primer període de formació, després està pròpiament el temps de l'estada, del viatge, i posteriorment hi ha aquest apartat de sensibilització al retorn, no?
Exacte. Fem primer l'avaluació per poder millorar com a organització i després demanem que aquesta persona faci el treball de sensibilització, faci xerrades, s'incorpori a les nostres comissions de treball o treballi a les delegacions per la captació de fons.
Doncs moltes gràcies, Carlos Arenas, secretari tècnic de l'ONG Vols, per haver presentat la teva organització.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Bon dia, Irene.
Bon dia.
Benvinguda de nou.
Moltes gràcies, Damià.
Ja hem escoltat una mica de música de Costa d'Ivori. Què escoltarem?
Sí, bueno, doncs t'explicaré més que res perquè sàpigues.
Sí, perquè no ho sé.
De Costa d'Ivori, la paraula que hem de tenir clara quan parlem de música és mestissatge. Ja saps que a Costa d'Ivori doncs, hi ha hagut molts moviments de població, hi ha hagut doncs, diferents també barreges de músiques. El que sí que et puc dir dels músics de Costa d'Ivori és que són músics compromesos, és a dir... normalment els temes comuns que trobem a les lletres doncs, són temes que parlen de la injustícia social, crítica a la política, bueno, doncs, denunciar tot aquest el fenomen i la pobresa d'Àfrica. No? La música predominant per això és el reggae i et porto a un dels artistes més importants de Costa d'Ivori, l'ambaixador de la música d'allà, que és l'Alpha Blondy.
Caram, artista compromès també,
sí,
l'Alpha.
Molts el coneixeu i bueno, ja sabeu que és una música molt fresca, ja veuràs amb una intensitat rítmica molt forta i també dir-te que va tocar amb els The Wailers, que...
Coneguts per Bob Marley, Nick Wilde...
I una curiositat d'Alpha Blondy és que es va inventar la paraula democratura, que no em sortia bé, que és la barreja entre democràcia i dictadura, no? Per descriure alguns governs africans.
Bona paraula, ben trobada.
Sí, doncs ara escoltarem una cançó de l'Alpha Blondy i si us agrada, dir-vos que actuarà al Festival Cruïlla de Cultures el 17 de juliol al Parc del Fòrum. Escoltem Ja Rasta.
Stop.
Amb aquest bon reggae, doncs continuem el viatge radiofònic a la Costa d'Ivori amb Marta Queraltó, qui va participar en un projecte educatiu al País Africà l'any 2007, durant els mesos de juliol i agost. Bon dia de nou, Marta.
Bon dia.
A Costa d'Ivori trobarem paisatges de gran bellesa, com la zona muntanyosa al voltant d'Aman, la fascinant regió de Senoufo, el Parc Nacional de Comoé, el més gran de l'Àfrica Occidental, i les platges i pobles de pescadors de Sassandra. Però nosaltres ens quedarem a la ciutat de... ja em diràs si ho dic bé o no, Abidjan. Ho dic bé, això?
Sí.
Sí. En concret, al barri de
Kumasi,
gràcies, on s'hi desenvolupa un projecte per afavorir la promoció de la dona. Si et sembla, abans d'explicar pròpiament el projecte, iniciem aquest viatge metafòric, no? Real, en aquest cas teu, i comencem a viatjar. Tenim les maletes preparades, emprenem un vol...
Sí, i és la primera vegada que trepitjo el continent africà.
Molt bé. Això també és important dir-ho,
sí.
No? Perquè és un primer impacte, suposo, totalment diferent. I què fem? Agafem un vol, suposo, a l'aeroport de...
De Barcelona fins a Casablanca.
Sí.
Esperem moltes hores a Casablanca. Fins i tot podem sortir de l'aeroport. Mm. I al final arribem a Abidjan de matinada, de nit. Tot fosc, sense gaire llum i sense veure gaire ni el paisatge ni el barri.
És una gran ciutat, pel que sabem.
Sí.
Sense llum.
Bueno, sense llum. Té llum, però...
Poca llum comparada amb la que tenim aquí. Sí. No? Normalment, quan tenim aquelles imatges del mapa mundi i estan plenes de llum, doncs sempre estan els continents del nord plenes, planíssimes de llum, amb un excés de llum increïble, no? I les del sud no, no? Trobem aquesta ciutat, primeres sensacions.
Bueno, trobem un barri, que és Kumasi, que és un barri molt pobre. És com un suburbi una mica d'Abidjan. Abidjan és una gran... Bueno, va ser en el seu moment una gran capital africana i té bastants carrers asfaltats.
Sí.
I a Kumasi trobem molts carrers de sorra, moltes... Bueno, molta brossa i molta gent, molt soroll.
Nosaltres ens dirigim cap a algun lloc concret, no estem perduts al mig de la ciutat.
No,
no.
Ens dirigim cap a... bueno, cap al Marí Dominic, que es diu, al recinte,
sí,
que és on hi viuen unes monges salesianes i tenen allà, bueno, el seu espai per viure, però els seus projectes ja tenen un centre de formació professional de promoció de la dona,
sí,
que durant l'any fan activitats, i esplai i activitats lúdiques. I a part d'això hi ha un, ells li diuen foyer, és com una casa d'acollida per nenes que venen de, bueno, de diferents punts de Costa d'Ivori.
Aleshores nosaltres ens adrecem allà, ja ens coneixen, els saludem de nou o...
No ens coneixen.
No ens coneixen.
Ens saludem.
Ens saludem, ens presentem.
Sí.
Sí.
I, bueno...
Us identifiquen ràpidament, suposo, perquè sou de pell blanca.
Sí, fàcil.
No? Ah, us estàvem esperant. No us heu dit el nom i ja
sí,
ho reben, no?
També no anem sols. Jo no viatjo jo sola, sinó que des de la ONG, bueno, m'envien amb algú altre,
sí,
a fer aquesta experiència i, bueno, arribem i sobre...
Quantes persones sou? Les que viatgeu, més o menys?
Dues i, bueno, després n'arriben una altra. Però n'arriben més que van a d'altres llocs del mateix continent, del mateix país.
Sí, sí, sí. Saludem a aquesta comunitat, en rep, suposo que en rep bé.
Sí, sí, en reben molt bé, ens ofereixen un espai on tenim un llit i una dutxa i deixar una mica els trastos i ens demanen també una mica de, bueno, de calma i de que ja anirem veient com van les coses, perquè a vegades arribem amb ganes de fer moltes coses i ens diuen que primer, bueno, que observem una mica.
Amb aquesta velocitat excessiva, potser, no?, d'aquí. I arribem allà i tot, oh, relaxa't, sisplau.
Sí.
Vols prendre alguna cosa? Vols dutxar-te, menjar, alguna cosa?
Sí, sí.
Quin àpat, per exemple, ara que estàvem parlant d'això, veu fer d'inici?
No ho sé, no, la veritat no recordo.
Bueno, ja parlem de menjar, què és el que veu menjar allà?
Nosaltres menjàvem, bueno, bastant semblant al menjar d'aquí pel que nosaltres menjàvem amb la comunitat d'allà. Però vam poder provar menjar típic d'allà i...
Però, bueno, menjar bàsic, per entendre
per
què
ells,
menja la gent cada dia, a nosaltres ens importa, també, eh?
Clar,
sí,
home.
Sí.
Menjaven aixeque, que és una mena com de cuscús, per fer-nos una idea, però una sèmola però que té un altre gust, amb, amb un peix,
sí,
amb, bueno, amb ceba i amb tomàquet i amb coses així. Això és un plat bo.
Això és un plat bo?
Sí.
Que no pots menjar cada dia?
No, no.
Cada dia que menges, cada dia.
Bueno, la, bueno, ja sabem que no tothom menja cada dia, o hi ha gent que menja dues vegades al dia, un cop al dia, depèn, però a vegades no és un àpat fort, sinó que és anar picant moltes coses durant el dia, fruita o molts fregits i coses així. Tot i que també hi ha, doncs, bueno, com a altres països africans, el to i pastes... Bueno, que es menjarà amb salses diferents i arròs.
No ens entretenim amb el menjar, parlem del projecte, sí. que és una mica l'experiència que vas tenir tu amb altres persones.
Doncs jo vaig arribar allà i vaig tenir la sort de poder fer la formació que es feia als monitors de l'esplai on jo faria també de monitora, perquè el projecte on ens van enviar era com una mena de casal d'estiu, on els matins hi havia classes de repàs i per les tardes activitats lúdiques com esports, manualitats, guitarra i teatre, dansa, depèn. Llavors vam fer una formació inicial on, bueno, on es parlava de l'educació i com, bueno, i com i que era ser monitor, no? I allà vam conèixer la gent, els nois i noies, i no tant nois i noies, que feien de monitors, que dedicaven el seu temps. Que aquí va ser la meva gran sorpresa inicial, de veure que hi havia gent local, que era gran, que no tenien 21 anys o 22, sinó que eren més grans i que en comptes d'anar a treballar i guanyar més diners per la seva família, oferien el seu temps a fer un voluntariat.
Caram.
Sí.
Molt bé, no?
Sí. Això?
No sé si vas aprendre a ballar alguna cosa.
Bueno, Ariadna, no sóc gaire...
No? Home, amb aquest reggae sempre ens podem bellugar. No sé si seguirem escoltant reggae ara, Irene.
Doncs sí, seguirem amb un artista que es diu Tiken Jafakoli, que també segueix els passos de l'Alpha Blondy. S'ha convertit també una figura emergent del reggae molt important de Costa d'Ivori. I com deia també el Carlos abans, que parlava del valor de l'educació, doncs ell també ho plasma amb la seva música, i fins i tot té un disc que s'anomena Lliçons d'Història, i és que ell diu que si no coneixem la història, doncs tenim poques eines per defensar-nos o per canviar, no? Per poder fer alguns canvis. També, desgraciadament, és un músic molt compromès, tant que ha hagut d'exiliar-se perquè ha estat amassat diverses vegades de mort. I si et sembla, doncs ara escoltem un tema que es diu Plus rien ne me torne.
Som-hi.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne me torne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde.
Ja hem saludat a la comunitat, hem tingut temps de menjar, hem tingut temps de veure una mica de reggae. Parlem una mica d'aquest dia a dia, no?
Sí, nosaltres ens llevàvem molt aviat, jo crec, i bueno, s'iniciaven les classes al matí. Sonava com... tocaven una... un ferro sí. que feia de campana i llavors cada, els nois anaven per classes segons el curs que farien l'any proper, perquè anaven a fer repàs. Uh-huh. Llavors hi havia voluntaris.
Clar, perquè justament el període que vosaltres esteu és juliol, agost, sí, sí. i ells aquí fan un període de vacances també?
Sí, com nosaltres.
Com nosaltres?
Sí.
Hòstia.
Va molt bé. Mira. Llavors, cadascú tenia una matèria a donar, doncs anglès, matemàtiques, depenent de la formació del monitor. Uh-huh. I, bueno, i nosaltres també...
Acompanyàveu els monitors,
sí,
també.
Ens ubicàvem amb ells en alguna d'aquestes tasques o donàvem espanyol, ja que uh-huh. estàvem.
I quina tasca vas fer?
Tu? Jo vaig fer informàtica.
Informàtica.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. No és que en sapigués molt, però, bueno, van
decidir. Les coses bàsiques?
Que... Sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Val, fem un dia potser un taller d'informàtica, altres experiències que vulguis destacar, la relació amb aquests infants, amb aquests joves...
Sí, es feia també una mica com a l'escola, una pausa per esmorzar o per menjar alguna cosa, per sortir i no estar a les aules, uh-huh. i després hi tornaven fins al migdia. Llavors sí que al matí els agrupaven a tots a una sala i els hi deien com... Bueno, com una paraula o un conte o una història perquè se n'anessin a casa després amb un valor o una cosa...
Ah, sí? Fent una història, un conte?
Sí, explicaven, bueno, alguna cosa sobre... Perquè tenien com diferents valors a treballar durant la setmana, llavors
sí.
cada
com,
monitor...
Quins valors, per exemple?
La joia, la pau, l'amor... Bueno.
Bons conceptes.
Sí. Llavors cada setmana doncs, un monitor llegia allò o es preparava un petit teatre, alguna història sí. per sensibilitzar...
Recordes alguna peça de teatre, algun conte, alguna història?
Recordo que estar amb altres monitors fent murals per penjar als plafons perquè els nens també visualment anessin llegint frases d'aquestes i sabiessin que era la setmana de la pau o la setmana de la joia.
Mm-hmm.
Sí.
Bé, justament nosaltres al Monover Distrit també sempre acabem abans d'acomiadar-nos amb un conte, en aquest cas vinculat al poble de la Terra, i també animem, com ja sabeu, que tots els infants i joves, en aquest cas de Catalunya, enregistrin un conte en MP3 i ens l'envin a través de la pàgina web Contes del Mont.org, justament també per mantenir viva, ben viva, aquesta tradició oral, no? aquesta cultura popular de tradició oral que ens enriqueix i que és una transmissora directa de valors humanistes, no? El fet de que una persona s'apropi i t'expliqui una història et queda molt més que no pas una cosa que potser llegeixes un diari o vés a saber què, no? Doncs molt bé, aquestes històries que ens explicaven. Parla'ns una mica del tracte humà, de les persones que vas conèixer, en aquest cas, allà.
Sí, sobretot el meu contacte va ser amb monitors i monitores de més o menys la meva edat o més grans, i això, a més del treball amb els nens, que sempre impacta, és el que jo més recordo, perquè era gent de la meva edat, amb unes inquietuds com podrien ser les meves, en un altre continent, i amb... Bueno, amb una realitat molt diferent a la meva i amb una vida molt més dura en molts aspectes. Llavors, poder compartir amb ells això, poder saber què pensaven ells de la vida, què volien, que... Bueno, és dels records més bonics que jo en tinc.
Comparteix una mica la seva visió. Nosaltres que no hem pogut parlar amb ells.
Bueno,
una mica només,
sí, jo crec que hi ha de tot i no es pot generalitzar ni res, però... Però sí que, bueno, potser jo havia rebut una educació on em pensava que tot... Bueno, que els drets humans van per sobre de tot, no? I tu parles amb gent que té els seus drets humans vulnerats i que et ve a dir que és això dels drets humans, no? Perquè li dius que parles d'igualtat si tu has pogut venir al seu país i ell no podrà venir mai al teu perquè no en té diners, o no pot menjar, o la seva germana no pot anar a l'escola perquè és dona i s'ha de quedar a casa cuinant, no? Llavors et creaven... Moltes vegades té la visió de que, bueno, som els bons que anem allà, no, a ajudar, no? I quan arribes i algú et diu, ei, que... Bueno...
Què passa?
Sí. Que no és tot tan bonic, no és tot tan fàcil, està molt bé que vingueu, no? Però, bueno, compartim la visió del món, no? I veure, bueno, sobretot Costa d'Ivori té una situació política complicada.
Complexa a nivell polític,
sí,
no?
L'any que jo vaig anar encara no s'havien celebrat les eleccions... Estem al 2010 i encara no s'han fet,
encara
i ja portaven anys
sí.
amb guerra, no? I ara és com si tenen una guerra freda i els joves ho viuen també, això.
Ho viuen també? Estan implicats d'alguna forma en aquest conflicte pel poder?
Sí, sí.
Sí?
I es mobilitzen força, es posicionen i, bueno, jo crec que estan una mica resignats molts d'ells ja, però... però és complicat perquè va, sobretot van fer just abans de que arribéssim o pocs anys abans van decidir que només la gent que fos de Costa d'Ivori podia votar, no? I llavors van haver de nacionalitzar la gent i van decidir que si tu no havies nascut i els teus pares eren d'allà, tu no eres d'allà, per tant tu podies haver nascut a Abidjan, però si la teva mare era d'un altre país, tu eres d'un altre país.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Aquest conflicte doncs, va esclatar el 19 de setembre del 2002, aquesta guerra civil, i la part nord del país doncs, va ser presa pels rebels, les forces novels. Esperem que ens trobin solució, no sé com.
Esperem.
No sé com, perquè sempre és complex des de la distància veure-ho, no? En tot cas, sí, sí compartit amb tu que és una cosa que no queda aliena en les èlits del poder, potser, sinó que la mateixa població... Sí. També està implicada i també es preocupa, té consciència, té noció de la política, no? I que la política no és una cosa aliena al seu dia a dia, sinó que totalment li afecta en el seu dia a dia.
Clar, els afecta molt en el moment que tenen militars per tot arreu demanant papers, policia, gent, bueno, que com les coses no funcionen com haurien de funcionar, doncs potser accedeixen del seu poder o moltes vegades, no? Llavors ells, clar, s'han de... Es viu una mena de, bueno, no, no hi ha toque de queda, però bueno, a Abidjan almenys, però és com si li hagués.
En aquest sentit és molt important el suport a tots els projectes, suposo, educatius, com un mitjà per a la consolidació de la pau.
Sí,
no?
Sobretot bueno, la transmissió aquesta de valors i el ser conscient doncs, que ells poden fer coses per canviar això, no? Que costa molt, que no canviarà en dos dies, però que ells són també el futur.
Què et sembla si escoltem una mica de música?
Molt bé.
Irene, doncs, què ens presentaràs ara?
Doncs ara us porto a la Manu Gallo, que també és una artista internacional de Costa d'Ivori. Ha tocat a molts països. I bé, aquesta artista porta des de sempre, des de ben petita, la música al cos. I de fet pertany a una ètnia que es diu Djiboi, on les dones tenien prohibit tocar el tambor, però ella va trencar amb això. Es va posar a tocar el tambor, el baix i el que fes falta.
Caram, sí. Aquí fes falta, aquí em pots tocar tot.
I ha arribat lluny. Mira, escoltem I.O.A.
Som-hi.
Le monde veut la paix. I-O-A. I-O-A. Afrique est malheur. I-O-A. I-O-A. Le blanc et le noir. I-O-A. I-O-A. Le monde en détresse. I-O-A. Ah oui oh. Ah oui oh, ah oui oh, voilà pour nous ni mo ni mo. Ino yinkuo ya oui oh, aya kanya ku ah oui oh. Ino yinkuo ya oui oh, aya katrope ya oui oh. Ino yinkuo ya oui oh, aya kanya ku ah oui oh. No yinkuo ya wiyo. Apprends le I-O-A pour être en Afrique. On est tous des réfugiés.
Doncs ja estem acabant el nostre viatge a la Costa d'Ivori de la mà de la Marta Queraltó, que està compartint amb nosaltres la seva experiència justament els mesos de juliol i agost de l'any 2007. Quin és una mica el record, el fruit que en treus, que et queda ara d'aquesta experiència?
Doncs que des de llavors no vaig aturar-me de fer voluntariats. Bueno, aquí ja en feia, però centrats molt en el sud i en el... Bueno, perquè en el moment que ja ho he viscut, puc ficar nom al que fins ara eren números i estadístiques, no? I llavors, quan ara parlen de fam, parlen d'aigua, de llum, i diuen no sé quants milions de nens, no? I uns percentatges, jo puc ficar un rostre i això m'impacta molt més i m'ho fa molt més proper, no? I em fa mal. Clar. Llavors fa que jo ara visqui diferent de com vivia abans.
Mm. És important donar calidesa a aquestes xifres que són fredes,
sí,
no? Posar rostre humans, realitats humanes, d'alguna forma. Doncs moltes gràcies, Marta, que ara amb tu, per haver compartit aquesta experiència de vida a Costa d'Ivori. Mm. Gràcies, fins la propera.
La propera.
Música ens convida a estrenar, bueno, estrenar no, perquè ja portem unes quantes setmanes, però a dedicar en aquests minuts que ens queden de programa una secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. I és l'Irene de Zumbila qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa un conte del país protagonista del programa d'avui. Ben retrobada, Irene, en aquest cas per presentar un conte.
Moltes gràcies, Damià.
Què, un conte de Costa d'Ivori? Ho has trobat fàcil, això?
Va, una mica difícil, eh?
Sí?
Et porto un conte que té com a protagonista l'aranya, que l'aranya simbolitza la intel·ligència i la saviesa, però de tota manera amb sorpresa final. Si vols, te l'explico i veiem què et sembla.
Va, que no ens quedéssim intrigats amb aquesta sorpresa. Com es diu el conte?
Es diu L'aranya i el sac. Quin és l'animal més intel·ligent de tots els animals? Alguns pobles creuen que és la guineu, altres consideren que és la tortuga, i moltes nacions d'Àfrica estan convençudes de que cap d'ells ho és tant com l'aranya. Però Yavi, l'aranya, no n'estava tan segura. Veia que la resta dels animals es tornaven més sensats i més capaços de resoldre els seus problemes. Li preocupava molt en especial la intel·ligència dels éssers humans, que augmentava perillosament. Aleshores va decidir fer servir ingeni i màgia per acaparar tota la intel·ligència del món. S'apropava sigilosament a cadascun dels animals i les persones i, sense que la víctima ho notés, absorbia totes les seves capacitats. L'ingeni, l'instint, la saviesa, el coneixement... I els guardava tots en un sac molt petit, on sorprenentment hi cabia tot. Com és natural, el sac anava creixent i creixent i cada vegada pesava més i més, fins que va arribar un moment en què era molt difícil de transportar. L'aranya va decidir que el millor lloc per salvaguardar el seu tresor era a la soca d'un arbre molt i molt alt. Va lligar bé el sac amb una corda, el va agafar amb dues potetes i va començar a enfilar-se a l'arbre amb les altres sis potetes. Però només amb sis potetes i aquell sac gegant no tenia prou força per pujar. S'enfilava i queia, s'enfilava i queia, una vegada rere l'altra. I quan ja estava desesperada, sense saber què fer, i pensant en cercar un altre amagatall al que fos més fàcil accedir, escoltà un colom cantant a dalt de l'arbre, i el seu cant deia: «El sac a l'esquena! El sac a l'esquena!» L'aranya s'adonà que el colom tenia molta raó i s'avergonyi d'ella mateixa profundament. Ella, amb tota la saviesa del món, no s'adonà d'una cosa tan simple i senzilla. El colom estava demostrant ser molt més intel·ligent que hi havia, almenys en aquella circumstància. A causa de la gran vergonya que sentia, l'aranya obrí les potetes que sostenien el sac, i aquest colpejà contra el terra i es trencà. Tot l'ingeni, el coneixement, la capacitat de pensament del món sencer van quedar lliures, van volar pels aires i van tornar a totes i cadascuna de les criatures d'aquest món. I des de l'arbre, el colom canta un cop més. No hi ha ningú que no sàpiga res i no hi ha ningú que ho sàpiga tot. I des d'aleshores i per sempre, així va ser i així és.
Per molta sabidoria que acumulis dintre la motxilla o sigui com sigui, em sembla que no n'hi ha mai prou, no?
Mai prou.
Una mica aquest és el missatge del conte.
Exacte, sí, sí. Una miqueta relacionat també amb el que com hem parlat abans de, amb el Carlos, del, de l'educació, o el tema de que també en parlava l'autor aquell que m'ha escoltat abans, no?
Sí.
Doncs això.
Home, és important, doncs, generar una mica de xarxa, no? Sobretot aquest treball en xarxa. Aquesta visió del món gens individualista, com la que tenim aquí, sobretot, no? Al nord, on tots són propietats particulars i coses personals, i potser al sud, doncs, tenen més aquesta visió de família, de comunitat, valors que ja els neixen per la pròpia necessitat, com són la cooperació, la solidaritat, no? I si no s'ajuden entre ells, no hi haurà ninguna empresa, em sembla, que els ajudi, no? Perquè els quartos, doncs, van escassos. En tot cas, jo crec que hauríem de recuperar una mica això i ser més savis tots plegats. No voleu un ser només el savi de la pel·lícula i ser competitiu, com volia ser l'aranya, que en aquest cas ell volia acumular tots els les sabidories.
Exacte.
I jo crec que el socialista per aquí ve a ser l'ocell.
Va tot també pel respecte cap a l'altre.
Respecte cap a l'altre. Doncs aviam quants ocells n'hi ha, esperem que uns quants, que puguin volar ben alt, com fa el Mono Verd d'Estiu, que emprèn el vol cada setmana aquí al 96.3 de la FM, a través de la web de Ràdio L'Hospitalet, radioela-h.cat. També sabeu que els programes de ràdio els podeu tornar a recuperar una setmana després, doncs això, a Coneix Montponor, que amb els seus respectius àlbums de fotografies, i us adelanto que el mes de setembre el Coneix Montponor ja no serà més una web ràdio, sinó que serà un portal, el portal del turisme responsable de les organitzacions lucratives. Acabem, que si no se'ns menjarà el temps. Avui hem viatjat a la Costa d'Ivori amb l'ONG Vols Voluntariat Solidari. Ha estat el quart viatge del Mono Verd d'Estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem tingut amb nosaltres en Carlos Arenas, secretari tècnic de l'ONG Vols, qui ens ha presentat l'entitat i les seves propostes. Hem conversat també amb Marta Queraltó sobre la seva estada a Costa d'Ivori. I finalment hem conegut el país a través d'un conte de la nostra viatgera literària Irene Desumvila. Esperem que seguiu viatjant amb nosaltres, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits ben desperts. Ara, això sí, tingueu en compte aquest canvi d'horaris, que estarem fins al mes de setembre, fins a primera quinzena de setembre. Ara estarem, en lloc dels dimarts, a primera hora del matí, a les 10 del matí, estarem els dimecres. Ens passem a la nit, en concret, un dia que volem que seguiu amb nosaltres els dimecres a les 11 de la nit. Recordeu que durant la propera setmana estaran ja a la vostra disposició els àudios del programa i les fotografies de la nostra viatgera a la Costa d'Ivori. Recordeu la pàgina web www.coneixmont.org. Natàlia Rivero, Irene Desumvila, Sergi Vidal, el control tècnic i qui us parla, Damià Caró, ens trobem la setmana vinent, el dimecres a les 11 de la nit, aquí en el Mono Verd d'Estiu, a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet, que podeu escoltar al 96.3 de la FM via internet, a la web www.radiol-h.cat i via la TDT. Ens trobem la propera setmana per continuar coneixent els pobles de la Terra de la mà de les organitzacions lucratives que proposen i dels moviments socials, de les comunitats rurals i camperoles, de les famílies indígenes que acullen. Ens trobem la propera setmana per emprendre el vol al món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. Bona aventura sonora i de vida i fins la propera.
J'en fais des romans héros, côté la vie bâtie. D'après sa waga, sale ton corps.
Yeah.